Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
La feina de Néstor Querol en els últims partits del Sabadell ha estat realment destacable. Jugant com a punta ha ofert una nova possibilitat al centre d'esports, diferent dels teòrics nou que té la plantilla. Amb més mobilitat, fent una deixada que va ser mig gol en la diana d'Òscar Rubio en l'últim partit a casa i marcant ja com a mitja punta Oriol el seu primer gol de la temporada. I és que en el tram final a Los Arcos va tornar Boris Garros, o millor dit, es va estrenar. I per tant, a l'espera d'Edgar, Antoni Dalgo torna a comptar amb un jugador referencial al davant, dels de lluita cos a cos contra els centrals, un home d'àrea, avui això sí, l'entrenador Arlequinat ha confessat una variant que segurament pocs teníem al cap. Sabíem de la polivalència en les posicions ofensives de Néstor Querol, però sempre l'havíem vist com un extrem esquerrà, com un mitja punta per jugar per darrere del nou o a la banda. En canvi, Hidalgo ha assegurat avui que el veu més com un davanter que no pas com a extrem. Creu que el castellonenc pot oferir més com a punta, més a prop de la porteria, i el considera com una competència directa d'Edgar i Boris. Un matís tàctic important, i per tant haurem d'acostumar-nos a contemplar l'opció del Grau com una alternativa més al davant, no com un recanvi quan no hi siguin els dos davanters centres, sinó com un recurs habitual.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al capdavant de la tècnica del programa avui, el Toni González. Comencem.
Avui visiten l'Hotel Suís.
Antoni Hidalgo i Raúl Garrido en la prèvia del Sabadell-Olot de demà passat. També la nostra particular dosi d'estadístiques dels divendres. Tindrem waterpolo amb Quim Colet en la prèvia de l'estrena de la Lliga. Derbi, Sant Quirze o Arc Gràcia. Bàsquet Pia, Iker Pajares, Open BBVA de tenis. I ben atents que avui ens visita l'Alberto Etxogo per presentar-nos el seu primer llibre, Indomable.
I fora de l'hotel?
L'Espanyol va guanyar ahir per 0-2 al camp del CSKA de Moscou, aparcant la crisi de resultats de la Lliga. Els gols de Buley i de Víctor Campuzano permeten als pericos sumar 4 punts en dues jornades de la Lligueta d'Europa League i allargar així a 23 la ratxa de partits invictes en competicions europees. També va guanyar ahir el Sevilla per 1-0 a casa contra l'Apoel Xipriota i el Getafe per 1-2 al camp del Krasnodar rus. Avui a les 9 s'enceta una nova jornada, primera divisió, amb el Betis Eibar. I Marc Márquez ha patit una forta caiguda a la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi de Tailàndia. El cerverí ha estat traslladat a l'hospital de Buriram, però malgrat la topada i les lesions que pateix al peu esquerre i l'esquena, ha estat declarat apte per poder participar a la cursa. Finalment, Orlando Ortega ha guanyat la medalla de bronze als Mundials de Doha. La Federació Internacional ha acceptat la segona reclamació feta per la delegació espanyola, ja que l'atleta hispano-cubà havia acabat cinquè als 110 metres tanques per culpa del jamaicà Omar McLeod, que va envair el seu carrer quan Ortega estava dins les places del podi.
I a les xarxes socials.
Els 2.532 socis que ja suma el centre d'esports, segons el comptador instal·lat a la part alta del web oficial del club. Ahir a la tarda, el perfil de Twitter del Sabadell deia: hem superat els 2.500 socis, som més forts, xifres il·lusionants, us esperem diumenge a l'estadi. Moltes gràcies, Arlequinats.
De quin partit no estarem pendents?
Doncs des de fa 4 minuts és en marxa la Lliga de Hong Kong, jornada 4 al Southern District contra Kitche.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem avui felicitant una de les millors esportistes que ha donat aquesta ciutat, l'exatleta sabadellenca, dues vegades campiona del món de cross, Carme Valero.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell. Enough of the arguments. She sips the Coca-Cola. She can't tell the difference yet.
5 minuts per sobre de les dues. Com estàs, Sergi Parc?
Bona tarda, Adri, molt bé.
Avui ha tocat passar per la nova Creu Alta, dia de prèvia de partit a casa contra l'Olot. I mira que anem fet un fart de, ens hem fet un fart de parlar del tema, de recordar aquell últim precedent, després ho farem també, però evidentment avui que et tocava escoltar el míster, l'entrenador Antonio Hidalgo, no t'has pogut estar o no us heu pogut estar de preguntar-li també per aquest record d'aquella permanència patida, suada, ja amb Antonio Hidalgo a la banqueta, però que al cap i a la fi doncs ens deixa un record tan dolç de l'últim precedent, sobretot per el multitudinari desplaçament d'aficionats del Sabadell.
Fa només 4 mesos i mig d'aquell partit.
Qui ho diria, eh?
Jo crec, sí. Jo crec que ningú oblidarà, Antonio Hidalgo tampoc. De fet, ahir en el programa amb el Pau Vitori i Adri, escoltàvem les paraules de Néstor Querol i de Pedro Capó. Néstor Querol deia que quan ho recorda se li posen els pèls de punta, Pedro Capó dient que el primer que recorda com a jugador del Sabadell és aquella tarda d'Olot, i evidentment Antonio Hidalgo, aquell partit és un partit que no oblidarà mai, però també recorda que el de diumenge és un escenari totalment diferent.
No té res a veure, són circumstàncies totalment diferents, en un escenari diferent. Està clar que això ho recordarem per lo menys jo sempre, i està clar que el partit de diumenge és un partit diferent, on davant un equip que té una idea molt clara del que vol, de ser protagonista amb la pilota. Estan jugant un molt bon futbol els últims partits. Jo crec que serà un partit dur, però jo crec que a la mateixa manera serà bonic i atractiu, no?
Doncs un partit maco, un partit atractiu. Avui, de fet, parlàvem amb els companys de Ràdio Olot sobre aquesta mateixa circumstància que deia ara Antonio Hidalgo. Feia ja 4 pinzellades sobre la Unió Esportiva Olot, l'equip de Raúl Garrido. De seguida el saludarem també, el tècnic valencià. Ha anat més a fons, no?, per això en la seva anàlisi.
Sí, i de fet ha elogiat a Garrido i la manera que té de jugar al seu equip, a l'Olot. I és veritat que l'Olot, els seus números a fora de casa aquesta temporada d'augment, amb els 3 partits que ha jugat, no són del tot bons. És un empat a Cornellà i una derrota al Camp del Castellón i de la Nucía la setmana passada.
Un punt de nou.
Però, clar, Hidalgo ha volgut destacar que són 3 camps molt complicats on poder sumar algun punt, i que, per exemple, l'altre dia al Camp de la Nucía, l'Olot va mereixer com a mínim empatar pel número d'ocasions que va tenir.
Doncs l'anàlisi d'Antoni Hidalgo sobre aquest proper rival, la Unió Esportiva Olot. Ho dèiem ja en el seu dia quan va sortir el calendari, el primer equip català que es trobarà al Sabadell, amb tants equips catalans com hi ha a la Lliga enguany. Doncs hem hagut d'esperar pràcticament, no arriba a mitjans, però pràcticament d'octubre per creuar-nos amb el primer. I a tot això vam fer l'altre dia l'informe, dimarts, parlant una miqueta dels números d'un Sabadell que pràcticament en totes les xifres superava a l'Orihuela, a Los Arcos, excepte el marcador final. I avui precisament d'aquests números, o de part d'aquests números, ha parlat Antonio Hidalgo, un home que vol tenir la pilota, que té, com deia Arnal Llibert Conde abans d'ahir aquí al programa a l'Hotel Suís, una idea de joc molt clara, exactament igual que també la té Raúl Garrido, però que també és pràctic a l'hora d'analitzar aquestes xifres. Per tant, això de possessió i prou no li serveix de res.
No, de fet ha estat una mica autocrític dient que efectivament això del tema de la possessió està molt bé, però que si no es transmet després en perill, doncs que de poc serveix, no? Però al final, Adri, durant la setmana hem estat sentint, en veu dels jugadors i també doncs llegint alguns comentaris, que el Sabadell és un equip reconeixible, amb molta personalitat, no? I això jo crec que va lligat una mica amb aquest estil que té el Sabadell, i aquest estil que té també és en part per el que ha inculcat Antonio Hidalgo amb el seu sistema de joc tan característic, no? Que és un sistema de joc que recordo que després de la primera jornada, amb la derrota contra el Castellón, recordem, únic equip invicte del grup a més, alguns ho van començar a qüestionar, i Hidalgo va dir que si a la jornada 1 ja estàvem qüestionant el sistema, tu ho recordaràs bé, Adri, perquè a més estaves present en aquella roda de premsa, doncs que anaven bé, no? Doncs tot plegat s'ha referit una mica a Hidalgo sobre aquesta possessió estèril de l'altre dia, especialment a Orihuela, i amb aquest sistema de joc que ell utilitza.
Jo vaig parlar amb ells al descans. Bueno, tenim molt la pilota, però hem de treure coses, hem d'acabar situacions, hem de tirar porta. Això és el que volem a través de la possessió. No tenir-la per tenir-la, no serveix de res. Tenir el 70%, però si no xutes, no serveix per res. El que volem és tenir-la per estar més a prop d'aconseguir gol. I jo no he cregut sempre. O sigui que és la idea que tinc, que tenim al cos tècnic, i aquesta idea està clar que al final això del futbol funciona si guanyes o perds.
I encara recordant també una mica l'últim partit al camp de l'Orihuela, i fins i tot en algunes jornades més, també ha dit que, admetent que en alguns partits és veritat que no han sabut gestionar bé els primers minuts, el Tati Loriguel es va avançar ben aviat, però que és una assignatura que esperen millorar ben aviat.
Doncs deures, perquè recordem que l'anterior gol abans del de l'Orihuela era el de Joan Monterde per l'Atlético Levante i també va ser abans del minut 10 de partit. Un nom propi que avui jo diria que ens ha sorprès una miqueta perquè teníem tots considerat Néstor Querol un home de banda, més aviat mitja punta, si cal jugant per darrere del davanter i evidentment també pot fer les funcions de davanter centre, però no seria el seu rol habitual per entendre'ns. De fet, avui a través d'internet en un d'aquests perfils que segueixen tota la segona divisió B, he vist que hi havia en marxa obertes diferents enquestes sobre qui era el millor porter, lateral dret, lateral esquerre, etc, de tota la categoria dels quatre grups, i en la categoria, en l'enquesta d'extrem esquerre, un dels nominats en aquesta enquesta era Néstor Querol. Potser després d'escoltar això han de replantejar-se aquesta nominació perquè, com deia, van començar Hidalgo ja no el veu tant com a extrem.
No el veu tant i, mira, de fet, Néstor va ser el golejador l'altre dia al camp de l'Orihuela que es va estrenar més amb el Sabadell aquesta temporada, jugant de davanter centre.
No, de fet, va jugar tot el partit com a davanter centre, però just quan fa el canvi i entra des de segona línia perquè ha entrat Boris Garros, és quan arriba la diana del castellonenc, però és veritat que porta partits jugant en aquesta posició de davanter.
Una posició que a més ha estat jugant per la baixa d'Edgar i pel tema del Boris Garros, no?, que encara està entrant amb la dinàmica de l'equip i... Doncs mira, si Néstor va marcar el gol justament quan no estava en la posició de davanter centre, doncs també és casualitat, perquè Hidalgo, precisament, com dius, Adri, el veu més com a punta que no pas com a mitja punta o per la banda.
El Néstor sempre l'he vist més un davanter que un jugador de banda, no? És una percepció meva. Sí que a mi ha participat una mica més enrere, però tinc la sensació de que tenim, quan es posi bé l'Edgar, tres bones opcions per jugar en aquesta posició de nou. I està clar que no descarto que puguin jugar junts.
Doncs no descarta que puguin jugar junts, però com heu escoltat, Antoni Hidalgo veu, com deien també a l'editorial, més com a davanter que no pas com a mitja punta a Néstor Querol. Per tant, seria el tercer en qüestió en aquesta tripleta de jugadors ofensius més referencials, més de trepitjar àrea, més de davanter centre, de la figura del nou, podríem dir, com Néstor Querol. Acabo preguntant-te també la pregunta del milió. Dèiem que si no hi havia canvis, el Sabadell tenia 15 jugadors de la primera plantilla disponibles. Agafat amb pinzes, perquè hem de veure els últims dies, entre avui i sobretot demà, l'últim entrenament, per veure si al final acaba convocant realment a 15 jugadors o algun dels que estan tocats, però no són lesions de llarga durada, acaben entrant a la convocatòria. Però d'aquesta llista dels Leira, Rei, Roig i companyia, digue'm una miqueta com està l'última hora de la infermeria arlequinada.
L'última hora és que haurem d'esperar l'entrenament de demà per saber si podran anar convocats o no, però escoltant les paraules d'Antoni Hidalgo era força optimista. Amb aquests jugadors que et referies que no tenen una lesió del tot important, és molt possible, escoltant-lo amb ell, que sí que puguin anar convocats. I deies 15 jugadors, efectivament, perquè recordem que, a més de tota aquesta plaga de lesions, està Aitor Pascual lesionat després de ser expulsat.
Sancionat.
He dit lesionat?
Sí, sancionat.
Sancionat per ser expulsat a Los Arcos.
T'han acostumat al tema lesions que ja se t'ha quedat la paraula. Sanció, sí, sí. Sanció.
Amb tanta baixa. A més, cobra més opció que qui sap si pot acabar jugant algun jugador del filial o fins i tot del juvenil. Ja no dic en aquest partit contra l'Olot, però sí tenen més opcions de jugar,
no?
Dimecres contra el Xove Espanyol, no? Hidalgo s'ha referit especialment a un dels jugadors de la base que està entrant en dinàmica de primer equip en els entrenaments.
Marquillas ha treballat amb nosaltres tota la pretemporada i és un jugador que pot participar en qualsevol moment, perquè és un jugador que encara que és juvenil està ben fet, és un jugador llest que sap el que ha de fer en cada moment i està creixent, és un jugador de qualitat, però amb aquests jugadors s'ha de tenir molta tranquil·litat.
Doncs paciència, amb un jugador que encara és juvenil, és una de les referències del juvenil A del Sabadell a la Lliga Nacional Juvenil, Marquillas, igual que està, els deia l'altre dia el Pau Vituri, que estava en dinàmica de primer equip aquesta setmana, com també els Esturgó, Bellalta i companyia, que de fet tots dos van viatjar a Oriola. Recorda'ns, horari, el de les últimes setmanes setmanes, no canvia.
Correcte, diumenge a les 6, el partit de la Nova Creu entre el Sabadell i l'Olot, i recordem, mitja hora abans, comença el Sabadell en joc.
Gràcies, Sergi, fins ara.
A tu, Adri. Where you is where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at,
and you can't beat that with a bat. Un quart clavat de 3 de la tarda. Tot això pel que respecta al centre d'esport Sabadell. Marxem per això per la zona volcànica. Anem a la Garrotxa, anem a Olot. Raül Garrido, entrenador del conjunt olotí. Un plaer, com sempre, parlar una estona de futbol. Què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé. Gràcies.
El Sabadell Antoni Hidalgo des de fa segurament menys temps, l'Olot de Raül Garrido des de fa més, però dos equips, estem fent-nos un fart aquesta setmana de parlar del tema, amb personalitat, reconeixibles, amb una idea molt clara de joc. No sé si estàs d'acord.
Sí, jo crec que és evident, no? Jo crec que, bueno, com tu i jo, nosaltres ja portem una miqueta més de temps en una idea de joc, una idea que volem transmetre cada partit. A vegades surt millor, nosaltres no tant, però clarament en aquesta idea funcionem. El Sabadell, pues, jo crec que des de l'arribada d'Antonio també té una idea molt clara, que, bueno, que la al final de la temporada passada ja va ser reconeixible, i en aquesta temporada també està fent-lo molt bé. I, bueno, sí, jo crec que s'enfronten dos equips amb una idea de joc, jo diria que similar, i amb, bueno, uns conceptes que jo crec que són molt significat, no? Són fàcilment deduïbles, no? Del que volem, no?
Fins i tot l'altre dia Arnal, ex dels dos equips, elogiava aquestes propostes. En el vostre cas, heu jugat des de la teva arribada amb tres centrals, amb línia de quatre al darrere. En aquesta tria, pensant ja de cara a diumenge, influeix, per exemple, la manera que té de jugar Antonio Hidalgo, fins i tot les dimensions de la nova Creu Alta?
Bueno, nosaltres quan fem un equip per al partit de la jornada, sempre analitzem una miqueta tot el que envolta l'equip, és a dir, què volem nosaltres fer, situació d'estat de forma dels jugadors, rival contra el que juguem, estadi, dimensions, bueno, una miqueta tot, no? Analitzem diferents variables per a fer l'equip, i evidentment el Sabadell, pues això, ho hem analitzat, sabem de les seves fortaleses, de les seves carències, i en base a això fem l'equip, evidentment. Sí, el tenim en compte, és un equip difícil, complicat, que té una idea molt clara de joc, que, bueno, has de ser molt, molt bo per a poder guanyar el partit.
Arriba amb una ratxa més al conjunt sabadellenc de 5 jornades sense perdre, però això sí, amb molta baixa. No sé què destacaries més d'aquest Sabadell.
Bueno, destaco el que te dic, no? Que té una idea de joc molt clara, que és un equip molt ofensiu, que, bueno, vol tindre el protagonisme del partit amb la pilota, però que també sap com defensar, i que, bueno, és un equip amb molt bons jugadors contrastats de la categoria, que ja tenen experiència, i que, bueno, pues que és un equip molt difícil, que és un club històric, que això sempre té un plus, no? Que té un estadi molt, molt, molt gran, l'afició està a prop perquè està veient que l'equip funciona. Bueno, molts ingredients, molts condicionants que fan que per nosaltres sigui un partit complicadíssim. Som conscients de la dificultat del rival, però al mateix temps també, bueno, som conscients que nosaltres podem fer les coses molt bé, que tenim molta il·lusió de transmetre la nostra idea, sigui on sigui, i amb això funcionem.
Com ha canviat la pel·lícula per això, Raül? Sobretot aquí a Sabadell, des de l'última vegada que vam parlar,
Sí, bueno, no era normal, no? Tampoc no era normal que el Sabadell es trobés amb aquesta situació, no? De bueno, d'estar molt a prop del descens, no és normal, no és normal per ciutat, per club, per plantilla, per tot, no? I jo crec que afortunadament, perquè jo crec que sempre que un club així està bé, és un motiu de satisfacció per al futbol, no? Per a la gent que estima el futbol. Jo personalment m'alegro, perquè a més conec a gent d'ahir, i, bueno, estigués, em semblava bé que estigui a dalt, perquè jo crec que és on ha d'estar, no?
L'última, tirant ja més d'estadístiques, és ben curiós perquè, per exemple, el Sabadell ve de guanyar l'últim partit a casa, i l'Olot, deia el propi Antoni Hidalgo, que ve de fer un bon partit tot i la derrota a la Nucía, Terres Alacantines, però al final, si busquem la signatura pendent d'un conjunt i l'altre, el Sabadell ha guanyat un partit, ha empatat un altre i n'ha perdut un a casa, per tant no serien els millors números, el millor local de la Lliga precisament, i l'Olot un punt de 9 fora de casa, per tant també és la seva signatura pendent de moment.
Sí, bueno, no m'agrada parlar de signatures pendents quan portem tres partits. jo crec que els tres partits, de veritat t'ho dic, no és que és una mirada objectiva, totalment, hem pogut guanyar els tres, i l'últim que hem jugat a la Nucía, si no en tenim 10 ocasions clares de gol, 10 no és de veritat, són situacions molt clares que si hi hagués justícia al marcador haurien d'haver guanyat. Per tant, no crec que hem de fer molt de casa i són ni les seves xifres a casa ni les nostres a fora. Jo crec que nosaltres estem fent un molt bon joc, estem fent bé les coses, bueno, tractarem de que sobretot fora de casa, que és el partit que ara tenim, treu el resultat d'aquestes coses tan ben fetes. Però bueno, serà difícil.
Doncs tocarem de peus a terra, mes i mig de competició, i tindrem temps per parlar d'assignatures pendents més endavant. Raül Garrido, entrenador de la Unió Esportiva Olot, com deien, començar un plaer xerrar una estona de futbol. Ens veiem diumenge per aquí, per Sabadell. Una abraçada.
Molt bé, un plaer, una abraçada. Gràcies.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
I també tenen cabuda els números. I com a bon divendres, repassem les estadístiques prèvies a aquest partit de diumenge a les 6, aquest Sabadell-Olot, amb la veu de l'Helena Molist.
El de diumenge serà el desè partit oficial que enfrontarà el Sabadell i l'Olot, tots de segona B, excepte un de Copa Catalunya. El balanç fins ara és de 4 victòries sabadellenques, 3 empats i 2 triomfs garrotxins, amb 12 gols pels arlequinats i 7 pels olotins. A la nova Creu Alta, l'equip volcànic ha jugat 4 cops, amb un balanç prou equilibrat, un triomf per a cada equip i 2 empats. Això sí, l'últim precedent entre tots dos és el de sobre recordat 0-2 de l'última jornada de la passada Lliga, que va donar la permanència a l'equip d'Antonio Hidalgo. L'equip de Raül Garrido arriba a la cita com a 12è classificat, amb 7 punts, 4 menys que el centre d'esports. L'Olot ha fet 4 gols en les 6 primeres jornades del campionat i n'ha encaixat un més, 5. Per contra, el Sabadell és 7è, a 2 punts dels co-líders, havent celebrat 6 dianes i amb només 4 en contra. L'àrbitre serà Marta Huerta de Aza, nascuda a Palència, però adscrita al Col·legi Tinerfeny. Com dèiem ahir, és la segona col·legiada femenina, que xiula segona B després de Carolina Domènech Ceballos, que es va estrenar a la categoria a la nova Creu Alta. De fet, el Sabadell es convertirà diumenge en el primer equip de segona B xiulat per dues àrbitres dones. L'únic partit arbitrat fins ara per Huerta de Ana és el Getafe B, Penya Deportiva 1, en el qual va mostrar 4 targetes grogues i un penal.
Tots tenim present aquest record.
A punt de robar Pol Ballesteros, la roba Pol Ballesteros, se'n va sol Pol Ballesteros, davant de girar Pol Ballesteros! No, 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 no,
Pol Ballesteros, perquè intenti jugar per la línia fons, se'n va Pol Ballesteros, se'n va Pol Ballesteros! No!
Si me fiquen després de punta de pensar fa uns mesos en lo que estàvem jugant, la veritat que va ser una botxeria, no?
I diumenge, 4 mesos i mig després, ens tornem a retrobar.
Sabadell en joc.
Aquest cop, però, l'escenari serà la nova Creu Alta. A partir de 6:15 de la tarda, Centre d'Esport Sabadell, Unió Esportiva Olot.
Hola, soy Antonio Hidalgo, entrenador del Sabadell. Escuchad los partidos del Sabadell por Radio Sabadell.
Sabadell en joc, passió per l'esport de casa.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell. Come and fly with me.
Minuts i mig, ja arribem a l'equador del programa d'avui. Deixem el futbol de moment, encara parlarem molt més. Això sí, marxant fins a l'Àfrica amb l'Alberto Jogo d'aquí a una estoneta. Abans fem referència a l'handbol perquè arriba el primer gran test de la temporada per l'OAR Gràcia. Els verdiblancs, després de dues victòries a casa, afronten el primer desplaçament del curs a la pista d'un dels conjunts amb més potencial, el Sant Quirze, un equip que també ha sumat els 4 punts disputats fins ara. El derbi contra els quirzetencs servirà de termòmetre per mesurar el nivell actual del Gràcia. Pel jugador Arnau Xerta, un triomf seria donar un autèntic cop sobre la taula.
S'ha reforçat també molt bé. És el primer gran test que tenim i esperem complir, esperem donar la talla i, òbviament, anirem a guanyar perquè són molt importants aquests dos punts. Si no els traiem, no serà un drama, però estaria molt bé guanyar el derbi, donar la talla, posar el nostre segell a la lliga i començar a tirar endavant.
Els dos conjunts han sortit vencedors en les dues primeres jornades del campionat, però ho han fet, això sí, de forma oposada. Els homes de Gerard Gomis i de Cesc Borrell s'han vist obligats a remuntar en els dos casos, mentre l'handbol Sant Quirze s'ha endut els dos duels agafant avantatge des dels primers compassos. Xerta opina que una de les claus serà precisament evitar que el rival agafi embranzida.
És molt important que en el partit parem la seva sortida perquè ells surten molt forts, intenten fer ja parcials d'inici i després anar tranquils tot el partit. I nosaltres hem d'intentar parar aquest primer cop i a partir d'aquí jugar tranquils.
Per tant, jugar tranquils, la clau de cara a aquest derbi al Sant Quirze OAR Gràcia Sabadell, duel de la tercera jornada d'aquesta primera nacional, tindrà lloc diumenge a 1:45 del migdia. Fem un apunt ràpid de tennis. En marxa la jornada de quarts de final de l'Open BBVA 27è Trofeu Internacional Ciutat de Sabadell. Des de les 12 es disputen els partits d'aquesta eliminatòria. El cap de sèrie número 1, Nicolás Sánchez Izquierdo, s'enfronta al rus Kirill Kibatsev. Sergi Pérez, el suís Johan Nichols, de l'Acadèmia David Ferrer, precisament a la Nucía, abans que parlàvem d'aquesta localitat, Ricardo Ojeda, l'argentí Manuel Pena, i Àlex Martí, el francès Maxim Mora, l'únic jugador procedent de la fase prèvia que ha arribat a aquests quarts de final. A més, aquesta tarda, 6:15, es disputarà la final de dobles entre la parella formada per Juan Ignacio Galarza i Manuel Pena, segurament la favorita del quadre com a mínim per rànquing, contra Pedro Vives i Benjamin Winter. Recordem que la gran final d'aquest torneig Open BBVA serà demà passat a la pista central del tennis Sabadell, la seu del campionat i totalment de franc. I pel que fa al bàsquet, a la Copa Catalunya, la Pia afronta el primer derbi vallesà de la temporada visitant el Castellà. El duel servirà per estrenar el caseller de victòries d'un dels dos conjunts, ja que tant Escolapis com castellarencs van debutar la setmana passada amb derrota. Si bé és veritat que l'equip de Can Colapi va patir una inesperada desfeta a casa contra un ascendit, l'Almeda, pitjor malparat va sortir el Castellà perdent per 34 punts de diferència a la pista d'un altre nouvingut a la categoria com és el Navàs. Tots dos, doncs, hauran d'aixecar de la primera ensopegada en un enfrontament que, per cert, serà la reedició de l'última jornada del curs passat. Aleshores, els homes de Jaume Prat guanyarien i se salvarien directament enviant els castellarencs a les fases de permanència. Un al·licient més per un derbi que pel capità escolapi Oriol Andrés s'hi ha d'anar molt motivat, sí o sí.
Està clar que és un derbi, que sempre que hi ha cares conegudes hi ha una motivació especial i que sempre surts doncs, amb ganes de jugar, però ja et dic que hem de començar temporada i qui no estigui motivat per jugar és que realment potser no hauria d'estar aquí.
Doncs queda clar, l'argument de l'Oriol Andrés és el segon cop en els últims anys que el bàsquet Pia i el Castellà coincideixen en el mateix grup de la Copa Catalunya, per tant, només dos precedents, els de la temporada passada, amb un triomf per cadascú, una igualtat que, com dèiem, també es va veure reflectida en la classificació, però per Andrés encara és massa aviat per pronosticar si la pel·lícula es tornarà a repetir.
Fins que la Lliga no estigui una mica més madura no sabrem qui estarà en lloc. Vull dir que al final és veure cada equip com troba la seva manera de jugar, el seu moment, el seu to, la seva dinàmica, i després podrem parlar no, de qui està en quina Lliga. Ara per ara, per mi, tots estan a la mateixa. I és que ens portem una derrota d'avantatge o de desavantatge tots els equips que estem a la Lliga.
Per cert, una curiositat, l'únic fitxatge dels Escolapis enguany és el de l'Àlex Hernández, ex del Castellà, i encarregat l'any passat de ficar la cistella decisiva que donava la salvació als castellarencs davant la Unió Esportiva Mataró en el tercer i decisiu duel del play-out. El partit entre el Castellà i el bàsquet Pia, avui la cosa va de derbis, acabem de comentar el Sant Quirze OAR, també hi haurà un Castellà Pia, arrencarà diumenge a les 7 de la tarda. De seguida marxem fins al futbol africà amb aquest llibre indomable amb l'Alberto Jogo, que ja ens acompanya aquí a Ràdio Sabadell. També parlem una miqueta de waterpolo, però abans fem referència a l'esquash, perquè demà arrenca el segon supersèries de la temporada, el US Open de Filadèlfia. La celebració del torneig nord-americà arriba pocs dies després de l'última actualització del rànquing mundial que ha enfilat el sabadellenc Iker Pajares fins a dins del top 40, concretament en el número 38. És el primer cop que el sabadellenc està entre els 40 millors del món i el seu objectiu és acabar aquest 2019 entre el top 35. Un bon resultat a Filadèlfia l'ajudaria a escalar posicions, però Pajares s'ha topat amb un contratemps després de caure eliminat a l'hora que el NetSuite Open de San Francisco, l'últim torneig en el qual va participar, el del Malibu Esportiu, va notar unes molèsties al quàdriceps de la cama dreta que l'han impedit entrenar amb normalitat i per això, com admet ell mateix, no arriba en plenes condicions.
Vaig amb la consciència tranquil·la. Ja porto 3 campionats jugats aquesta temporada. No m'ha anat del tot malament. I, bueno, entrenat ho estic potser físicament i tècnicament no arribo com m'agradaria, no? Per aquesta petita aturada, aquesta setmaneta, però bé, crec que arribo justet, però suficient per fer-ho bé en aquest campionat, així que ja veurem. Ara mateix encara tinc una miqueta de dolor, una miqueta de molèstia, però esperem que en aquests dies previs el campionat vagi desapareixent.
Tenint en compte que el US Open es reuniran les grans estrelles d'aquest esport, Pajares no tindrà una mala parella de ball. A la primera ronda, el sabadellenc es veurà les cares amb el número 31 del món, amb Zhe Fung Yip de Hong Kong. L'enfrontament arrencarà demà a 1:45, hora de Filadèlfia, a 6:45 de la tarda, aquí a Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Creuat ja l'equador del programa, 2 minuts mal comptats per sobre de 2:45 de la tarda. La Lliga Premat de Waterpolo femení dona el tret de sortida i ho fa aquest cap de setmana amb un duel de morbositat. Dèiem que la cosa anava de derbis aquesta setmana per l'Astralpool Natació Sabadell, el vigent campió de les últimes edicions. No només perquè sigui un derbi, que també, sinó perquè les de David Palmes veuran les cares amb 4 jugadores que les últimes campanyes han estat a Can Llong, començant per l'excapitana Olga Domènech i seguint per Pili Peña, Bea Ortiz i la terrassenca Paula Leiton, que ha tornat a casa seva. En el cas del Natació Sabadell, a més, suposa el primer partit després de perdre el primer títol nacional des del 2016. Va ser dissabte passat, no arriba una setmana, a la tanda de penals de la Supercopa contra el Mataró. Una de les noves incorporacions enguany, Sílvia Morell, creu que enfrontar-se ara al Natació Terrassa pot ser la millor medicina.
És el millor que ens pot passar. Així, ara ens hem posat a to, ja el que importa és la Lliga, hem de mirar cap a un altre costat i ja hi haurà més partits. Si el millor és començar contra el Terrassa, un equip molt fort i que ens donarà molta guerra.
Per tant, guerra assegurada, s'espera que sigui un dels derbis més igualats de les últimes temporades, amb aquest potencial extra en tots els reforços que ha tingut aquest any el conjunt agarenc. D'altra banda, el club segueix a l'espera de confirmar Can Llong com a seu de la Supercopa d'Europa. Si no hi ha canvi de plans d'última hora, el duel contra l'Horizonte de Catània, és a dir, el que enfronta els guanyadors de les dues grans competicions continentals de l'última temporada, es disputarà a Sabadell el cap de setmana del 23 i 24 de novembre. Segons el tècnic David Palma, seria una gran notícia per l'esport de la ciutat.
És una competició que no hem jugat mai, els entrenadors, no? Hi ha alguna jugadora que sí que l'ha jugat, però la majoria, i l'equip tècnic no ha jugat mai la Supercopa d'Europa, i ens fot il·lusió, i sempre que puguem portar waterpolo d'aquest nivell aquí a casa nostra, ho farem, i ojalà s'acabi confirmant que juguem aquí.
A les 2 arrencarà demà aquest derbi femení, Terrassa-Sabadell, a priori el més igualat de les últimes campanyes, com diem, si s'acaba de confirmar, entre el dia 23 i el 24 de novembre, Can Llong hauria d'acollir aquesta final de la Supercopa d'Europa entre l'Astralpool Club Natació Sabadell, campió d'Europa l'última temporada, i l'Horizonte de Catània, italià. Let me take the night, I'll love real easy. les dues, com dèiem, arranca aquest derbi femení. Pel que fa al masculí, una mica abans, a tres quarts d'una, arrencarà també la Lliga. És curiós perquè enguany la Lliga Premat, la divisió d'honor masculina, només compta amb 11 equips i això va fer que els sabadellencs descansessin a la primera jornada del campionat. Ara s'estrenen amb el repte més complicat segurament de tota la temporada, rebre a Can Llong el totpoderós Atlètic Barceloneta, un equip que un any més s'ha reforçat a consciència, no només per guanyar-ho tot aquí a casa nostra, sinó també per aspirar a la Copa d'Europa. Per tant, a la segona jornada debuta l'Estelpool Natació Sabadell Masculí, un equip renovat amb cares noves, per exemple, a la porteria amb Edu Lorrio, també amb Farmer, el nord-americà, amb Abramovic, el serbi, jugadors que arriben per apuntalar una miqueta la plantilla del conjunt sabadellenc i que s'estrenaran a la Lliga demà a tres quarts d'una a casa contra un Atlètic Barceloneta que, per fer-nos una idea, més enllà del que és la seva plantilla, el seu potencial pensant en Europa, aquí a casa una jornada i ja lideren aquesta màxima categoria del waterpolo masculí estatal, tot després d'una victòria clara, contundent contra el Mediterrani a la jornada 1. Per tant, el conjunt mariner defensa el lideratge demà aquí a Can Llong en l'estrena de la Lliga del conjunt masculí, aquest Estelpool Natació Sabadell Atlètic Barceloneta. Dos quarts i mig de tres de la tarda, una aturada en el camí i parlem reposadament amb l'Alberto Jogo del seu primer llibre, aquest Indomable, que tracta el futbol africà.
Tú podrías ser Batman. Nunca podrías ser Superman.
Porque no hay que tener miedo al que dirán.
En el arco milenario suena el Fari.
Siempre sé tú mismo. Exhíbete como buen friki que eres.
Nos falta depilar perros para tenerlo todo.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Quarta temporada, mateixa filosofia. Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió, diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Segueix-nos a les xarxes socials, Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció, a Ràdio Sabadell.
Tots tenim present aquest record.
A punt de robar Pol Ballesteros, la roba Pol Ballesteros, se'n va sol Pol Ballesteros, davant de girar Pol Ballesteros! No, 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 no!
Pol Ballesteros, perquè intenti jugar per la línia fons, se'n va Pol Ballesteros, se'n va Pol Ballesteros! No, no, no!
Sí que després de punta de pensar fa uns mesos en lo que estàvem jugant, la veritat que va ser una boxeria, no?
I diumenge, 4 mesos i mig després, ens tornem a retrobar.
Sabadell en joc.
Aquest cop, però, l'escenari serà la nova Creu Alta. A partir de 6:15 de la tarda, Centre d'Esport Sabadell, Unió Esportiva Olot.
Hola, soy Antonio Hidalgo, entrenador del Sabadell. Escuchar los partidos del Sabadell por Radio Sabadell.
Sabadell en joc, passió per l'esport de casa.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem l'art.
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Deia a les xarxes socials que venia a jugar a casa avui i la veritat és que és una realitat. L'exfutbolista sabadellenc, l'analista de futbol, comentarista de primeríssim nivell a la televisió, I si també escombrem cap a casa, un cop com a mínim a la temporada l'aconseguim enganyar i es deixa enganyar fàcil, s'ha de dir, comentarista al Sabadell en Joc, Alberto Jogo, s'ha estrenat també com a escriptor. Aquesta setmana ha sortit publicat un llibre que tenim just aquí a l'estudi, Indomable, Cuadernos del Fútbol Africano, una obra a la qual repassa l'escenari del continent d'origen de la seva família, però no només el futbolístic, evidentment també, però també el social o el polític. Benvingut a casa teva, Alberto, com estàs?
Gràcies, Adri, com estàs? No, ho deies bé, eh? Això ho sento com a casa meva. Ara hi ha molta gent que, bueno, que parla bé de la meva feina, n'hi ha que no tant, però la majoria en parla bé. I quan em parlen dels orígens sempre dic que el meu primer partit, els meus primers partits els vaig fer a Ràdio Sabadell comentant partits del centre d'esports. Per tant, evidentment, eternament agraït i sempre que pugui estar hi estaré. I avui aprofito per fer una mica de promoció, per tant, m'obriu la porta, evidentment, ho faig amb molt de gust.
A última hora et preguntaré també pel Sabadell, però avui venim a parlar d'Indomable. En quin moment et planteges fer el salt a la literatura o decidir escriure sobre futbol africà?
Sí, a mi sempre m'ha agradat escriure. Des de fa molt temps vaig obrir un blog de fa molts anys, aquest típic blog d'internet, escric articles... Sempre m'ha agradat escriure perquè crec que és la millor manera d'expressar-te amb el temps necessari i posar-hi tot el que tu vols dir. Va haver una època de la meva vida en què tenia massa feina, treballava 75 hores a la setmana i això ja era massa per mi. Em vaig treure una part d'aquesta feina, vaig començar a escriure un llibre de vivències pròpies com a futbolista. Què passa? Que quan em vaig donar compte de que potser aquesta història de vivències pròpies hi ha una part que està molt bé, però el gruix tampoc no és res extraordinari, perquè tampoc la meva carrera ha sigut res extraordinària, em vaig plantejar, aprofitem les meves històries de futbol africà sent internacional amb la selecció de Guinea, que és el país del meu pare, i afegim-ne històries noves del futbol africà, sempre donant-li un punt de vista, com dius, social, de costums, descolonització, època d'esclavitud, és a dir, que aquí hi ha molta tela dintre el llibre, no només futbol, que sí, que n'hi ha, però va tot arrelat, no, a un punt de vista molt més intrínsec del que és l'essència africana.
Això m'ha sorprès realment, perquè llegint-lo, la veritat és que m'esperava un llibre molt de futbol, molt d'Alberto Jogo, per entendre's els que estem acostumats a veure a la televisió, però té també molta part social, política, econòmica, o sigui que si algú diu, buf, és que jo aquest llibre no el vull perquè és només futbol, segurament parlarà de tàctica, potència de tal jugador, tal altre, no, o sigui, té una part que hi ha capítols sencers que fins al tram final no arriba a la part futbolística.
Sí, la meva dona se l'ha llegit, entenc que per amor, suposo, però també perquè li interessava, i de fet la majoria de capítols mai que li agraden molt. De tant en quant algun em diu, és que hi ha massa futbol aquí, aquest no m'agrada tant, però sí que és cert que té aquesta component. A mi quan algú em pregunta, home, i tu de on eres tal? Dic, mira, doncs jo sóc de Sabadell, però tinc origen a Guinea Equatorial. Ah, sí, això on està? Això a mi me crema la sang, perquè Guinea Equatorial havia estat una colònia, fins i tot una província espanyola,
una província
fins al final dels anys 60, i aquest desconeixement, o d'on està Mali, o Senegal, d'on està, o Sudan, és Àsia o és Àfrica, aquest tipus de coses, a mi, sincerament, no és que em molestin, però sí que em xoquen una mica, i per tant, aquest llibre m'ha molt dirigit a, no pedagògic, però sí a ensenyar moltes coses de veure la situació actual d'Àfrica des de l'altre punt de vista. Aquí ho veiem tot d'amunt a avall i des d'allà aquest llibre que ens ensenya és la visió africana que hi ha del món, i aprofitem el futbol evidentment doncs, per explicar històries molt xules.
14 capítols, 14 països més l'Odissea a Madagascar. La tria, deies tu abans, que en certa manera alguns de vivències pròpies allà on has estat jugant amb l'Enzilang Nacional, amb la selecció equatoguineana, però com ha estat la tria o si has volgut afegir d'altres països o...
Sí, el que hem fet és, com bé dius, hi ha 14 capítols de països o de grans gestes o grans drames i tragèdies del futbol africà, sempre enganxades amb temes socials, polítics i de més, i n'hi ha 4 històries vivides en carn pròpia. Les 4 històries en carn pròpia són... Les he intentat espaiar amb el temps perquè no siguin molt consecutives, per veure-les en diverses etapes de la vida, i les històries gruixudes, les històries de futbol africà, m'he anat a buscar els punts àlgids del futbol africà, la història, la Camerún de Roger Milla en Itàlia 90, evidentment no podia faltar, la Ghana de 2010 a Sud-àfrica, la Nigèria dels 90 espectacular eliminant, per exemple, Espanya en el Mundial del 98, la medalla d'or, jugadors com Drogba, com Samuel Eto'o, com George Weah, en xerrem molt de futbol, en xerrem molt del que han fet al terreny de joc, però també ens n'anem a l'altra part, no? A com han impactat ells sobre el futbol africà i sobretot sobre la societat africana, que hi ha una responsabilitat que s'ha d'agafar aquí.
Doncs mira, no era l'ordre que tenia previst en el guió, però el pròleg és d'un tal Frederic Canuté, i com que estàs parlant de la responsabilitat que hi ha en els futbolistes envers el seu país d'origen. Anem a escoltar un petit fragment que hem rescatat d'aquest pròleg amb la veu del Pau Vituri.
Molts m'han dit que estic boig per preferir jugar amb Mali abans que en França. No entenen per què no vaig esperar la convocatòria dels Bleus. Estic molt content amb aquella decisió perquè la vaig prendre des del convenciment i el respecte al país del meu pare. Va ser la millor manera d'intentar compensar una mica l'Àfrica per tot el que l'han saquejat i expoliat durant anys. Des de l'època colonial, molts recursos naturals han sortit d'aquesta terra camí d'Europa. Animo a tots els fills de la colonització que tornin alguna cosa a l'Àfrica, que l'ajudin a que es produeixi el camí invers.
Com va anar amb Canuté? La veritat és que llegint-lo, molts sentiment de pertinença, sí. Un sentiment que d'altra banda us he de dir que la família Jogo sempre l'he notat també, no? Sí. De dir, som de Sabadell, però les nostres arrels continuen ben vives.
Sí, sí, perquè és la famosa trucada d'Àfrica. El tema Canuté va sorgir perquè Andrés Palop, treballo, col·laboro amb ell a Mediapro, a Gol i a Movistar, i li vaig demanar el favor de donar-me el telèfon de Canuté, li vaig passar la introducció del llibre, que l'he fet jo, evidentment, i li va passar i Canuté de seguida li va contestar, dona'm el telèfon d'aquest noi que vull xerrar amb ell. Llavors vam fer una videoconferència molt, doncs, que va estar molt, molt interessant. Hem de dir que Canuté va néixer a França, és a dir, que això, encara això li dona encara més valor al pròleg que ell fa. Ell neix a França i des de molt petit els estius els passa a Mali, a casa escolta música a Malí, mengen menjar propi de la regió, i ell és internacional en França amb inferiors, juga amistosos amb la selecció francesa absoluta, i hi ha una prellista per una Eurocopa 2004 on hi ha 27 futbolistes, per tant 4 queden fora. I a la vegada, Adri, rep, pam, la trucada de Malí a la selecció. I llavors ell ens explica com el més fàcil hagués estat esperar a la francesa, que podria ser que sí o podria ser que no, però ell en aquell moment estava jugant al Tottenham, era un jugador ja important de la Premier, i va decidir que per responsabilitat havia de marxar a Mali, i ara, com deia el Pau, o com recitava el Pau amb aquest àudio, parlava del camí invers. Àfrica sempre ha estat, des de l'època colonial, molt saquejada, ha estat sempre una font de recursos naturals pels països europeus, i ell parla de que ara, els que estem vivint a Europa i tenim origen a Àfrica, tenim responsabilitat de tornar-li a Àfrica bona part del que Occident es va treure en el seu moment i segueix fent fins ara. Per tant, és un pròleg que no hi ha, crec, persona millor per fer-lo. Ja sabés que és un tio espectacular, Freddy.
Després del pròleg, arriben aquests 14 capítols que dèiem, has començat amb un símbol, Nelson Mandela, no?
Sí, sí, evidentment, Nelson Mandela, i aquí no farem spoiler, no volem aixecar la llebre, però sí que és cert que ens ajudarà a entendre molt bé quins són els problemes a Sud-àfrica, per què hi va haver un apartheid, per què fins l'any 90 i pico els negres anaven a una platja i els blancs anaven a una altra, per què un negre no podia anar a prendre un cafè en un restaurant de blancs, i això fa 20-30 anys, és a dir, no en fa tant, i com Nelson Mandela li dona la volta a tot això, com lluita per uns ideals, com acaba empresonat, no?, per tal de fortificar aquests drets humans i aquesta igualtat, no?, entre races al seu propi país, i explica molt bé com utilitza el futbol per tirar endavant, com utilitza la pilota per unir a un poble al voltant del futbol i oblidant-se de color de pell i oblidant-se de raça en un tema que era molt, molt escabrós. Per tant, Mandela, evidentment, s'ha de començar amb ell perquè és un capítol molt potent. És puro màrqueting també que el primer capítol sigui potent, però el cert és que ho mereix perquè ens ajuda molt bé després a entendre la resta del llibre.
Clar, de fet, completa una història que s'havia explicat, evidentment la figura de Nelson Mandela, qui més qui menys la coneix i té referències, i el tema del Mundial de Rugby és molt conegut, sí. Però una cosa no treu l'altra, i sí, per tant és com l'altra banda de la història a Sud-àfrica. El capítol de Guinea Equatorial tampoc podia faltar en aquest llibre.
Home,
clar.
Evidentment, hem de dir que dels quatre propis hi ha molt de Guinea Equatorial, hi ha molt del Juvenal, hi ha molt dels Epitier, hi ha molt dels Bodipo, dels Benjamín i companyia, evidentment n'hi ha d'això, i també n'hi ha un molt directe, que és quan Guinea Equatorial arriba a semifinals d'una Copa d'Àfrica, no?, i com es desenvolupa la fase de classificació, i en aquesta fase de classificació és que hi ha tantes coses pel mig que d'amunt avall, d'est a oest, hi ha enfermetats, hi ha morts de presidents, hi ha conflictes territorials, fins a arribar al futbol, i com bé dius, aprofitem tot això per finalment tenir l'espectador, o el lector millor dit, atent, no?, aviam què passa amb el futbol, però mentrestant li estem ficant, no?, li estem inoculant part de geopolítica, demogràfica i social a Àfrica, i penso que aquest és el gran valor que té aquest llibre.
Amb quin país, amb quin personatge, amb quina gesta has gaudit més? Buscant informació, escrivint... Quin ha estat allò que diguis, amb aquest me l'he passat?
Sí, hi ha un capítol que m'imposa els pers de punta i rellegint-lo a mi per quarta vegada encara ho fa, que és Zàmbia, no? Zàmbia és un país que és una excolònia britànica, amb la qual cosa, evidentment, el futbol sempre ha estat allà dintre. Al principi no s'hi podien jugar blancs i negres, havien de fer una lliga de blancs, una lliga de negres, per no... barrejar-se, i aquesta selecció se'n va a jugar uns Jocs Olímpics a Seul el 88, i resulta que allà li foten un 4-0 a Itàlia espectacular. Llavors, ostres, aquests tios, aquests paios, què passa aquí? Llavors comencen a guanyar partits, semifinals de Copa d'Àfrica, es queden molt a prop d'un Mundial, i lamentablement hi ha un accident amb el qual moren tots els jugadors d'aquesta plantilla, excepte tres. Que eren tres que estaven jugant a Europa, la resta estaven jugant tots a Sud-àfrica, a Zàmbia o al Congo, i amb un trànsit entre Zàmbia i Senegal, a mig camí reposten a Gabon, i quan volen sortir aquest avió falla, bum, i s'estrella contra la costa de Gabon i moren tots els que viatjaven a l'avió. Per tant, els que venien d'Europa se'n van a Senegal i quan arriben allà veuen que el vuelo cancelado perquè hi havia un accident. Clar, tota la seva família futbolística mor, i lo normal aquí hagués estat tirar la tovallola i dir, mira, nois, no es pot continuar, no tenim jugadors, no seguim. I hi ha un jugador que és Kalusha Wigalia, que és el millor jugador de la història de Zàmbia, que li va fer un hat-trick a Itàlia en aquest partit que estic dient, que tira endavant. Tira endavant, primer com a jugador, després com a president de la federació, i és una història xulíssima que té un final espectacular, i aquest capítol, mira, te l'estic explicant, i la sèrie és que dona posa la gallina de piel, que diria aquell, perquè és brutal, i aquest també recull molt bé l'essència del llibre, explicar històries humanes i com el poble africà, moltes vegades sacsejat, moltes vegades colpejat, doncs s'aixeca. I el títol d'aquest llibre va d'això, va d'indomable, de no conformar-me amb el que toca, sinó que tenir aquest punt de rebeldia per tirar-ho endavant.
Avui tornes a Sabadell, sí. De fet, gairebé veí de... nou veí de Sabadell una altra vegada.
Sí.
Dinaràs a casa, m'imagino, no?
He dinat a casa del meu pare, sí, perquè ara he vingut a viure a Sabadell, estem esperant una nena amb la meva dona, i sogres de Sabadell, pares de Sabadell, així que torno a casa després de 15 anys. Que vaig marxar a Girona a viure, torno a Sabadell i, bueno, content com unes pasques.
A veure si et sona aquesta veu, si et resulta familiar.
Mi hijo siempre en casa, me siento orgulloso. Ellos han recorrido toda África, han estado en la selección con su hermano Juvenal durante muchísimo tiempo y ha recorrido África de norte a sur y lo conoce todo. A mí me ha gustado mucho. Es un orgullo para mí. Bueno, es que el Alberto es un... Lo nene es muy intelectual. Siempre ha ido estudiando, estudia solo. Es una persona, es un chaval muy intelectual. Y pues cuando propuso esto, a mí me... Hombre, me dio mucha satisfacción. Pero claro, tenía miedo en cómo lograría los datos. Y los ha ido logrando. Con los paseos que ha ido dando en todos los países, ahora donde está trabajando, la inmensa mayoría de los jugadores africanos, etcétera, etcétera, conoce su origen, dónde han jugado, qué es lo que han hecho tal, en cada uno de ellos. Y siempre ha sido pues muy, muy intelectual, ha preparado las cosas concretamente con suficiencia, ha tenido muchas peripecias en los países donde ha estado, a determinados países, que hay algunos países que a lo mejor han llegado el avión y tal, y no se le ha dicho, no se le ha hecho descansar, y han hecho, bueno, el partido en un momento, a veces sin tal, pero siempre he visto como circunstancias del turno, circunstancias que están pasando. O sea que es muy, siempre ha sido optimista, por más dificultad que haya tenido, siempre ha visto algo positivo que ha encontrado. No es dicharachero que espera, etcétera, etcétera, sino ve las cosas, reflexiona cómo le ha ido y saca conclusiones.
Veu les coses, reflexiona i treu conclusions com aquest llibre indomable. És el José Manuel Echogo, és el pare de l'Alberto, que clar, a partir d'ara t'hauràs d'acostumar a crítiques pel teu llibre, però clar, aquesta és d'una persona que et coneix des de fa molt de temps, la teva trajectòria.
Sí, de fet el llibre li he portat avui, fa 3 quarts d'hora que l'ha rebut, I el cert és que, home, el meu pare, les dues grans passions que s'ajunten amb aquest llibre, que són Àfrica i futbol, les tres li venen d'ell. Vull dir, el futbol des de ben petits hem anat darrere una pilota, quan ell jugava als veterans de Los Jardines, no? aquell mític equip de veterans, si no jugava el Juve, jugava el Josep Manel, si no jugava jo, i sempre hem estat envoltats d'un camp de futbol i amb la pilota al darrere. Quan em va sorgir la possibilitat de jugar amb la selecció de Guinea, jo vaig anar abans que el Juve, jo vaig anar amb 19 anys, si no m'equivoco, i allò era bastant dramàtic perquè no hi havia infraestructures, encara no hi havia diners de petroli, i el cert és que vam passar les canutes, si se'm permet l'expressió, al principi d'aquest viatge. Però sí que és cert que sempre ho he vist com ho diu ell, com una circumstància, com un com algo de l'entorn i mai com un obstacle, no? Crec que les coses s'han de fer, s'han de tirar endavant, i l'única manera de treure's de sobre aquest estigma, no? O aquest sentiment de, no sé com dir-lo, no? De victimisme, és anar endavant, fer les coses i intentar canviar-les sempre que es pugui.
Com ha anat el procés de redacció a tot això? Perquè no és el mateix preparar una transmi o una retransmissió que després seure davant d'un ordinador i fer un llibre.
Sí.
I sobretot també quins inputs estàs rebent aquests primers dies.
Sí, bueno, el procés és, com deia, jo estic acostumat a escriure articles, pues no ho sé, de tres quarts de pàgina o de 3.000 caràcteres o 4.000 caràcteres. Per tant, un llibre era un repte majúscul. La documentació, si t'explico, des de partits rescatats dels anys 80 de Copes d'Àfrica, llibres en francès de grans líders africans com Kwame Nkrumah, que és el líder de Ghana i considerat l'impulsor d'aquest procés descolonitzador a final dels anys 50, llibres sobre Mandela, documentals sobre Sudan del Sur, el conflicte entre Hutus i Tutsis a Ruanda. Per tant, la documentació ha estat molt diversa, però sempre amb un propòsit i sempre amb un objectiu. El que he après, si ho puc posar al llibre, perfecte, i si no m'ho quedo jo, perquè és una cosa que n'aprengui i en algun moment ho faré servir. Per tant, el procés ha estat llarg, ha estat pràcticament un any, perquè ho haig de compaginar, evidentment, amb altres feines, i llavors ve la tasca, que aquí sí que és més farragosa, que és, un cop ja ho tens escrit, anar filant prim, parlant amb editors, aquest capítol resulta que és massa llarg respecte al següent, o aquí repetim dos vegades la mateixa frase amb l'inici del paràgraf, i això sí que és molt més de filar prim, però el cos ja està fet. Per tant, també l'altre dia m'ho preguntaven, m'ha ajudat molt a distreure'm una mica, és a dir, jo estic tot el dia, bum, 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 si no hi ha Lliga, hi ha Champions, hi ha segona B, i això és un oasi, no? És sortir una mica d'aquesta bombolla, i també m'ha ajudat a reflexionar i a descansar una mica la ment del que faig dia a dia. Per tant, crec que ha estat un bon psicòleg escriure aquest llibre.
L'has gaudit escrivint-lo, igual que nosaltres l'estem gaudint mentre el llegim. Per cert, dimarts dia 8, la presentació a les 7 a Pangea, a Barcelona, Rambla Catalunya 23, a més amb un cartell molt sabadellenc,
sí,
un
senyor.
Ex del centre d'esports com Tomi Encono, un sabadellenc com l'Axel Torres i també l'Aitor Lagunas, l'endemà a Madrid. Acabo preguntant-te pel centre d'esports, perquè és
sí.
Que no puc estar tampoc,
home,
de preguntar-te una miqueta, com a sabadellenc, germà del segon entrenador, mm-hmm, exarlequinat, analista de segona B, ho tens tot. Fes-me una mica de valoració d'aquest inici de Lliga.
Bé, jo estic molt content amb el que estic veient. Els resultats moltes vegades són conseqüència del que fas, i penso que la primera derrota a casa contra el Castelló va ser, si no m'equivoco, va ser un partit molt dolent. És a dir, crec que ja et vaig quedar una mica aixafat perquè no m'esperava una imatge tan grisa de l'equip, però després vas a guanyar Camp del Llevant, empates contra el Mestalla a casa aquell dia, jo vaig dir, aquest equip tirarà amunt, perquè és veritat que empates a zero, és veritat que et fallen un penal ells, però el cert és que l'equip va donar un molt bon to, i coneixent l'Antonio, el metòdic que és, i coneixent el Juve, la capacitat que té, el meu germà és una persona que veu les coses clares, és a dir, ell no, si ha d'anar del punt A al punt B, i anirà directe, no començarà a donar voltes, perquè tal, no, ell va directe, i crec que són un complement espectacular, un més analític, com és l'Antonio, i l'altre molt més directe, i molt més, no sé si persuasiu o convincent com pot ser el Juve. L'únic que estic esperant és que els davanters se posin sants, perquè si el Sabadell està fent tot això sense tenir davanters sants, esperem que el d'Edgar, evidentment, es quedi en Norris, primer, la part de salut, i segon, la part futbolística, que en Boris comenci a funcionar. Els lesionats, vam tenir la baixa de Romero al principi, que això sí que me'n recordo que el Juve doncs estava, perquè era un tipus de jugador que a ell li agrada molt, un centrecampista dinàmic, de toc, que li agrada portar la iniciativa, i això a ell li va, la va deixar tocat, però sí que és cert que l'equip ho està fent molt bé, ja et dic, a seguida que els puntes es posin en forma i comencin a marcar gols, crec que l'equip ha d'anar amunt, sempre amb els peus a terra. Hi ha grans equips, hi ha grans pressupostos, i penso que l'equip està fent el que ha de fer, i esperem que diumenge ho refrendi amb tres puntets més a casa.
Doncs tant de bo que sí, t'ho signem. Indomable,
quaderns del futbol africà amb l'Alberto Etjogo, que avui jugava a casa i que si ell ha gaudit escrivint-lo, nosaltres hem gaudit també tenint-lo aquí a l'estudi. Casa teva quan vulguis, i més ara que ets veí d'aquí de Sabadell, i tota la sort del món amb aquesta experiència.
Gràcies, Adri. Qualsevol cosa ja sabeu on soc.
Doncs amb l'Alberto Etjogo hem arribat al punt i final del programa a les 3 de la tarda per recuperar-lo a Ràdio Sabadell a través de Twitter o radiosabadell.fm. Que vagi bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.